1 metre i 1,2 metres. Un avís que es mantindrà fins a la matinada de demà.
Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat. Tornem quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui els 7 dimonis de Sant Joan faran la sortida rabiosa.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I doncs estem aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Manacor, però amb una representació de Manacor que no diu Manacor, que no hi són.
Però de Lutze.
Dues veus de Lutze, representatives d'aquesta casa, d'Ivetres, que no les poden sentir ara perquè viuen una a Londres, en Lluís Rosselló, i na Marta Montoya a Andorra, però que avui els han volgut tenir per concursar i a representar tan bé com ho han fet el poble de Manacor. I han sumat 47 punts.
47 punts en total han
que
fet.
Bé, que bé, ja n'hi ha. Idò, i començam aquesta segona hora amb en Lluís Fortesa, que s'incorpora ara al control tècnic.
Un altre Lutze.
Sí, agafant el lloc de relleu de Níquer Hernández. Exacte, una altra estrella que tenim. I si fins ara han jugat amb les paraules, amb Manacor, ha arribat el moment ara de conèixer aquesta notícia del dia que vos deiem. Lluís Fortesa, Miquel Jung, Maria Pons...
Celestí Oliver.
Sí, bons germans, com estàu?
Va bé, sí? Per divendres avui.
Divendres
sempre estem bé.
Sí, és divendres i ja acabam aquest mes d'agost. Dilluns encara és agost, però començam aquí a la casa nova temporada i, per tant, ja arriba aquest inici de curs, aquest inici de temporada.
Sí, l'hem acabat mai en el curs.
Tot i que, vos faig a saber que jo no he tingut vacances.
Jo tampoc.
Jo no he tingut una setmaneta, així que crec que per setembre, octubre, novembre i desembre...
En Lluís ha dit tot.
En Lluís sí que no ha tingut de vacances.
Home.
Que ha anat per tot.
Mira quina cara descansat que es fa.
Descansat, de content. Ai, te'n tornes a anar, diu.
I se'n torna...
No, no, no el sentiu ell. Clar, ell pot partir quan vulgui.
Sí, sí, sí.
De fet, ara ha partit.
Sí, sí,
sí. Se'n anat a fer...
Àudios.
Sé, ara, bona, sí, se'n va. No, no podrem fer cap excepció.
Sí. No. Bueno, idoi, ara hem de xerrar d'aquesta notícia del dia, que no pot ser més que si avui de matí ha estat el Coso de Flanitx i en varen xerrar i com a prèvia. Avui, aquesta notícia del dia ens du fins a Sant Joan per parlar d'aquesta sortida rabiosa dels dimonis que se farà d'aquí unes hores.
Escoltaven tots, feia cures i remeis, pels mals i pels dolors.
ha quedat una secció bastant festiva aquesta setmana, però és que sí, a final d'agost hi ha moltes festes. Sí. Ah, això.
N'hi ha raó.
I n'hem de xerrar un poquet, també.
Sí, festes interessants i amb història.
Són interessants i tenen històries,
sí,
això.
Sí, sí.
Queden bé per aquesta secció.
I Sant Joan... les festes són vida.
Exacte. Són vida, sí, és això, i són cultura.
I tradició.
Sant Joan és un dels pocs sants de qui se celebra el seu naixement, 24 de juny, i la seva mort, 29 d'agost. Mm. I les festes del municipi de Sant Joan celebren precisament aquesta segona efemèride, que és Sant Joan de Goiat, que és demà, que és quan va morir, quan va ser assassinat.
Sí. Sí. I cada 28 d'agost a Sant Joan se celebren les festes de sa condemna i sa sortida rabiosa. Tot comença al matí amb sa condemna, quan la gent del poble resta els dimonis, es tanca dins un carro i els condueixen fins a la presó de l'Ajuntament.
Això ja ha passat, no?
Sí. Ara bé, a l'hora baixa aconsegueixen escapar de l'Ajuntament i fan aquesta sortida rabiosa recorrent tot el poble, ballant, però sobretot engalçant i pegant garrotades a la gent que hi ha per enmig, i peguen ben forts. Sí, sí. Ja vos ho han dit abans i vos ho tornem a dir.
Són rabiosos.
Són ben rabiosos.
Que peguen garrotades la gent que està pel mig, però també els joaners i les joaneres els acerquen.
Sí, sí,
perquè
si
són valents i valentes, sí,
clar,
oh?
Si tu cerques les puces...
Els agrada, la tradició. Mm. Bé, i avui vos volem contar la història d'aquests set dimonis de Sant Joan, perquè és ben interessant. El primer dels set va ser creat l'any 1984, però els anys anteriors, durant les festes, també en tenien ja de dimonis. Però no eren els de Sant Joan. Ens ho explica en Guillem Bausà.
La història de dimoni de Sant Joan neix de que Sant Joan abans no tenia aquestes figures i allogaven el dimoni de Petra al dimoni de Montull. Normalment, el darrer any va venir en Pet de Petra, que evident era el dimoni de Petra, i s'allogava aquesta figura per venir a calçar els altres pobles per les festes. A partir d'aquí, en Carlos Costa, qui va tenir la idea de fer els dimonis a Sant Joan, es va posar en contacte amb Antoni Roig, que era un escultor de Bartol, i van fer la primera careta del dimoni, que va ser la Lutzúria.
Quan camines per serena amb aquest manejar d'anca, el dimoni s'arremana, ja m'he de geure de panxa, perquè si me jet d'esquena se com m'aixeca una branca, llavors pareix que... Duc el dimoni d'allò, duc el dimoni d'allò, duc el dimoni d'allò, duc el dimoni d'allò.
Ben interessants aquests inicis de la colla de dimonis de Sant Joan, eh? Però encara no vos ho han contat. Com ha dit en Guillem, el primer dels dimonis va ser anomenat Lutzúria,
sí,
i és que aquests diables representen els set pecats capitals. I en Guillem Bausà mos explica un poc per què.
A partir d'aquesta greta, llavors van sortint els altres set pecats que són els que formen tota la colla del dimoni. Això va ser damunt, va ser l'any 1984, que va néixer la Lutzúria. Els anys prop de davant, 85, 86 i 87, ja hi va haver tota la colla dels set dimonis de Sant Joan. Per què representen els pecats capitals? Perquè en aquell moment un dimoni pareixia poc i en set va ser un motiu també que té un poc d'història o un poc a veure en la part de l'Església. És una representació de tot el que és la part de mal dins aquesta part eclesiàstica. Jo crec que les figures dels set dimonis donen molt de joc a el que és poder crear i fer els seus papers a dins les jornades allà on surt els dies que surt el dimoni.
Miquel, Junc, arribes a fer aquesta notícia i arribes a no parar aquesta cançó i estaria en totes les Balears disgustades, eh?
Jo, d'ençà d'ahir que sabia que faria aquesta notícia, sabia que posaria aquesta cançó. Tomeu penya sempre que pugui sonar, ha de sonar.
Té cançó per tot, i ha de ser.
Sí, boníssim. Sí, sí. I com vos hem explicat abans, avui matí els santjoaners i santjoaneres han condemnat els dimonis i els han empresonat dins l'Ajuntament. Però avui, a les 7 de l'hora baixa, aconseguiran escapar i faran la sortida rabiosa.
Els dimonis han estat tancats a l'Ajuntament. El poble mateix ha condemnat els 7 dimonis i els 7 dimonis surten rabiosos, pugen d'incidentament i surten d'incidentament rabiosos, fent veies conseqüències en els que els han condenat prèviament el dematí. Per això ells sempre van amb la barrota i la llandera i la manera de fer redimir piquets, fer penedir d'haver condenat el dimoni és donant llandera i pegant a la gent que va davant d'ell i l'incita.
Qui crema i qui infla, en sa llandera.
No, ja vos dic que són ben rabiosos, sí. Aquests dimonis. Ja vos hem avisat abans que si no voleu rebre, no hi aneu a Sant Joan avui. Avui no hi aneu, perquè jo hi vaig anar un any i vaig sortir ferit.
Sí. Està traumatitzat, Miquel.
Així va sonar, a sa que m'anem a ferrar jo.
No van de bromes,
sí,
no?
Sí, no van gent de bromes. Però bé, vos hem de dir que volten durant tot l'hora baixa, a partir de les 7 de l'hora baixa, per tot el poble.
La sortida de l'Ajuntament, se va cap a l'Esquerra de Petra, d'Esquerra de Petra s'agafa cap a l'Esquerra Unió. Aquí hi ha una costa, hi ha una baixada, que aquesta baixada sol ser una de les corregudes que la gent més espera del dimoni. La palla és el mi dels cantons, i del mi dels cantons van cap a l'Esquerra de Fray Lluís Jaume. Fray Lluís Jaume torna a una part de pujada, hi ha un carrer bastant planenc, que és el carrer de Sol, que comencen a fer qualque correguda bastant forta, fins que arriben a la correguda del carrer Bellavista. Aquesta correguda torna a ser una altra correguda bastant esperada per la gent, perquè quan arriba a la plaça del centre, s'encalça i s'apella en aquest tram. Se gira cap a l'esquerrer de Palma, carrer de Palma, carrer de les Trinxes, al carrer d'Escamp, carrer d'Escamp, carrer Consistori. Aquests són carrers més tranquils i tornen cap a l'esquerrer de Bellavista.
Ja per camp, ve davant, es portal de l'infern. A les dues i a les tres, els dilluns i els hiverns. Deu a sa humitat. I a qui vagi regna un buit legal, atractiu morbós, prou familiar. I sa poca vida.
I mos han deixat carrers en aquest àudio, però hauria estat infinit si els haguessin posat tots, però encara així ens han deixat una coseta per contar, i és que durant la condemna que es fa al matí, cada any degusten la sobrassada més gran del món.
És que ho és grossa, no?
No, ni de Mallorca, ni de l'Estat, ni d'Europa. No, del món.
Del món, clar, és que fa molt de quilos, eh?
Molts.
Sí,
ara sabrem quants en fan guany. Sí. Crec que no en fa tant com d'altres anys, però...
Ah, de testeria.
No, sí, ara menjaria un poc.
L'any passat en feia molts,
L'any passat és que en feia moltíssims. Enguany,
sí, l'any passat va ser enorme.
Sí.
L'any passat no sé si en feia d'haver 70...
És que era un animal de sobrassada. Sí.
Bé, en Guillem Bussà, que ho sap tot, també ens conta la història d'aquesta tradició.
Va sorgir fa uns 7 anys i arrel de tornar a fer matances i que els atlants més joves o nins més petits que a l'associació puguin veure d'on surt aquesta sobrassada i tota la resta de productes. La sobrassada és la culminació d'aquest d'aquesta festa de les matances que començava a gener i que vam en agost. Guany la braçada fa... el telec fa 36 quilos, se degustarà el dia 28 per tots els assistents en aquest vermut que fa en conjunt.
Sí, jo el vindria a passar aquí. De fora el món es mor de fred, dins de caliu sobrevivim.
36 quilos 36. De sobrassada, però és que ara ho he cercat, l'any passat en fa 76.
76.
Bueno, és que és una animalada, una sobrassada de 76 quilos, jo no m'hi cap dins cap meva, crec.
No, per tant,
no
fa...
cap nostre tampoc hi cap.
Em fa la meitat.
Em fa, sí. Jo he anat mai en això que fan avui a Sant Joan?
No.
No?
No, jo no.
Ho he vist per Ivetre.
Ho he vist per Ivetre.
Bé,
però
has estat,
no...
Bé. No de la mateixa manera.
No he anat a
Bonero. Jo m'ha fet ganes.
Jo sí que hi vaig anar un any...
T'ho pot contar.
És que enguany
no sé si aniré. És que just hauré de sortir d'aquí i anar cap allà.
Bé.
No, m'estic més anar a la
sortida. Però allà l'hauran fet en el vermut de la sobrassada.
El vermut, sí, però la sortida rabiosa...
Ah,
però, clar, anar a sortir de la feina i rebre... i endarades i derrotades en divendres, crec que no m'ho fa massa
bé. És una manera d'espolsar-te també en nervis.
No.
En nervis de la setmana.
No, que dilluns començant nova temporada i hem de ser aquí.
Sí, hem d'estar sants.
No
hem d'anar
a l'hospital ni...
I descansats.
No, però bé, també començava una mica...
Però, per exemple, a Montuïri sí que hi heu anat, no?
Sí.
A veure el dimoni en banya verda.
Sí, de petits. Sí,
i ja imagineu-vos set banya verdes,
ja,
perquè més
ja,
o menys...
Que clar,
és una mica referent.
És un referent, clar, en els principis no tenien dimonis i anaven banya verda, o el dimoni de Petra.
Bé, sí, ja ho ha dit en Guillem.
I després en varen fer set allà. No n'hi bastava un, i en varen fer set.
Perquè puguin arriar més.
I tots els set arrien en sa llandera, així que imagineu-vos.
Ja he dit que me fan por els dimonis, no és broma.
Jo, mem, si em fessin por, no crec que me traurien de sa poble.
Ah, clar.
Ah,
no, ni els dimonis ni els pallassos. O sigui, jo són un traumes que tinc que no.
Però bé, clar, un dimoni és entranyable, però és el dimoni.
Que entranyable? Si és dolent?
Però, clar, no. Gaire.
Hi ha dimonis entranyables, són dolents, són dimonions, són dimonis.
Els dimonis bots, si vols, però no. Dimonis
però
aquests no.
De Sant Joan,
els
dimonis d'Esplà...
Peguen fort.
Sí.
Però bé, nosaltres, ja que ens fan por a nosaltres, hem volgut xerrar amb Sant Joaners i Sant Joaneres perquè ens expliquin què és allò que els agrada més d'aquesta festa i que començam per la nostra companya Cata Jaume, que ens conta això.
Idò, jo crec que el que més m'agrada del dia 28 d'agost, de demà, és el dematí. El dematí, que primer se condemna, que anem bar per bar, condemnant els dimonis, després a les 12, és el vermut a Can Tronca, amb els dimonis. La veritat que, per jo, és el millor moment de totes les festes de Sant Joan. El vermut i la condemna.
De fora el món es mor de fred, dins de caliu sobrevivim.
Bé, de dir que la Catalina nostra estimada també li agrada ficar sense el dimoni,
sí,
eh?
Sí. Que diu, demana aquest àudio perquè me'l va enviar
d'avui.
Però és avui.
No, és que avui no t'hauria de fer cap àudio, ella.
No. És un dia intens.
El dematí ja s'hi posen i sí, ja no van saber res
de
ningú.
Per tant, vinc
de
fer aquesta feina prèvia.
Exacte.
Ho vinc de demanar ahir.
Jo vaig demanar fa dos dies, de fet. Així que...
És tot un ritual, aquest dia 28 a Sant Joan. Bé, i na Cata Jaume ens ha volgut ajudar i ha demanat amics i veïnats que també ens enviïn àudios.
El més important jo crec que és el dia en si, és a dir, tot el dia que comença de matí amb la condemna, ja després ja anàvem en el vermut, anàvem a dinar, molts van a dinar junts en el mateix restaurant i els altres se separen un poc per grup d'amics i familiars i això, després ja tornem amb un poc de tardeu més, després és sortir de dimònims. Jo crec que el més important és que és dia sencer com d'estar tots junts i no sé, és a dir, que se passa tot el dia junt.
Segurament és la pregunta més fàcil que podeu fer una Sant Joanera, que és el que més m'agrada de la festa d'avui. El que més m'agrada és que hi som tots. És que Sant Joan, durant tot el dia, està ple de Sant Joaneres i Sant Joaneres. Des de ben de matí, que molta gent ja queda per anar a berenar, fins a entrada de fosca, quan el dimoni ja s'arracona. I és això, quedant per anar a berenar, després se condemna, es vermut amb el dimoni, és diferent dinars i llavors s'espera de sortir de rabiosa. La sortida rabiosa sí que ja la veig d'una altra perspectiva. Durant molts anys m'ha agradat estar a primera línia, però ara vaig ben viva, que el dimoni no me vegi.
Testimoni de molt ambient d'aquesta.
Sí,
però
sí.
És que n'ha enviat més encara. N'hi ha d'altres que esperen aquesta tradició amb molt de nervis.
Com a Sant Joaner, el més especial d'aquest dia són els nervis que pot sentir cadascú amb el seu paper a banda que surti el dimoni, ja sigui xiramier, fobioler, dimoni, evidentment, o corredor, o simplement la gent que ho va veure. Jo sentir les xeremies i saber que surt el dimoni és molt especial.
Ja és una tradició nostra. Un dia bon els Sant Joaners i Sant Joaneres estan finíssims. Crec que una de les coses més especials és veure com passen els anys i la tradició continua ben viva. Veure nova generació en córrer davant el dimoni, però també gent més veterana que ho ha fet tota la vida. Això no té preu. I després per jo arriba el moment que el dimoni s'acaba, un moment que quan les entren a dins l'ajuntament tothom té aquesta sensació amarga entre eufòria i tristesa, perquè clar, hem viscut el nostre dia, però a la vegada la tristesa de perquè tots saben què significa que les festes s'acaben i això és sinònim de que l'estiu també arriba al seu final.
Hi ha altra gent que aquí, aquestes festes, els trasllada a la seva infància.
Jo, sobretot, el que m'agrada és que és un dels moments en què crec que molts retornem a la infància i tenim uns nervis quan sentim les xirimies, quan estan a punt de sortir dimonis, quan surten, quan potser les tenim de vora i mos encalcen, que tornem a ser nins i nines. I això poques coses ho donen. Per tant, aquesta és una de les coses. I l'altra, que crec que és conseqüència d'aquesta, és que crec que és un sentiment de comunitat. Així com el Barça és més que un club, els dimonis són més que un acte de festes. El fet que només surtin tres vegades l'any, el fet que ens sentim d'aquesta manera, el fet que sigui tan mal d'entendre des de fora aquesta espècie de devoció que tenim al dimoni, no? O que mos agradi que mos encalci, fins i tot que mos pegui. És un sentiment de comunitat i de pertanyença que crec que és molt especial i molt important.
M'ha fet enveja, de partir escapats cap a Sant Joan, quan acabem això, clar, perquè Sant Joaners diuen estan finíssims.
Estan finíssims.
Estan finíssims i finíssimes, que és una cosa que diuen molt allà.
Exacte, sí, finíssims per ser amic dels dimonis, i per
bé, també el que deia aquesta lota en aquest darrer àudio, que aquest sentiment de comunitat i de pertanyença, d'una cosa típica del teu poble, en la teva gent, també és una cosa molt guapa.
No, i que d'aquest mal d'entendre des de fora.
Exacto.
Aquesta devoció pel dimoni que tenim a Mallorca. I és vera que és una cosa curiosa.
Bé, perquè fa comunitat, petita comunitat, en aquest cas de Sant Joan, com tota festa qualsevol poble, que et sentida i que Això és una manera d'entendre el món i de viure aquella petita comunitat. I aquesta festa, que tampoc no fa tant d'anys que se fa, però que està ben arrelada.
I tant.
Sí, ja és una de les més sentides també en el calendari final d'estiu i que també atreu participació de gent de fora, d'estants que volen anar a viure aquesta festa. Jo mateix no he anat mai, sempre m'ha fet il·lusió.
I avui, mira, encara ets atent.
Seria un bon moment, per això hem fet aquest reportatge, no? Per també donar a conèixer més aquesta festa, que és una de les més sentides, a un poble que fins ara també era un dels pobles que he vist anar a posta.
Sí.
He vist d'arribar, vaja.
Exacte.
No, carretera de Manacor, per Manacor no hi passes, per ser carreteres.
Per allà enmig.
Sí, hi havies d'arribar. Però vaja, de visitants en tenen i tothom arriba. I aquests set dimonis fan festa, però també en saben de pegar i donar llenderades i garrotades. Bé, arribam a les 4:30, moment en què fem una pausa i tot d'una hi tornem.
Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
TV3 Ràdio és entreteniment. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tendol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
Les 4:32 minuts. Jaume Miranda, com estàs?
Va, com anem?
Bé, i tu?
Bé, de divendres. Això sempre fa il·lusió, no?
Sí.
I tant.
Molta.
Vos ho notes energia.
Sí, i tant, sí. Sí, però sí. Estan preparats per aquest de setmana.
I ja recte final d'estiu, ja se podria dir, quasi darrera setmana d'estiu, pràcticament, com aquell que diuen,
exacte,
no?
Exacte. Dilluns aquí començant nova temporada. És a dir, no ha acabat el mes d'agost i darrer dia d'agost i començant nova temporada.
Perfecte, serem atentes en tots els canvis i novetats que mos dugui sa nova temporada, clar.
Exacte.
Això m'agrada, ja.
Sobretot atents, sempre hem d'estar atents i atentes.
Clar, exacte, jo estaré al dia, vaja.
Sí, al dia. No vol dir que passis el dia, no esperam el dia.
No.
D'aquesta
no,
casa, això... no. Ah, val.
Ja va nostre.
No, però arribarà un dia que potser sí, qui sap.
Ah, clar. Sí,
no tanquen portes.
Em feim de voltes, en aquesta vida. No tanquen portes, no. Això segur. Bé, Jaume, hem de fer una primera aturada a Eivissa, perquè xerram de famosos que encara són, encara fan aquests darrers dies d'estiu per aquí, per les illes, perquè allà a Eivissa hi ha hagut una festa, atenció, egípcia, amb molt de famosos.
En Jaume, qui entengut per aquesta festa egípcia?
Idò, mira, primer dir-vos i situar-vos que la macrofesta egípcia s'ha celebrat concretament a la pedrera de Can Coix, que és una antiga pedrera de Sant Antoni a Eivissa. No sé si la teniu controlada. Jo, honestament, no la coneixia, perquè a Eivissa m'ho conec menys de lo que m'agradaria. I vos he de dir que aquesta pedrera s'ha convertit per un dia en un antic Cairo, per dir-ho d'alguna forma, ple de construccions egípcies, espectacles ancestrals, o així ho anunciaven els organitzadors, palmeres, inclús llacunes d'aigua. De fet, vos he de dir que hi havia un temple construït, varis obeliscs d'estil egipci i una rèplica d'una piràmide de Giza o també un esfinx gegant com a decoració. Vull dir, bueno, estem parlant d'una cosa...
Tot és possible,
o sigui, sí. Tot.
Sí, sí. Bueno. El desplegament, evidentment, ha estat milionari, com podeu veure, segons els mitjans almenys, i vista la infraestructura, està claríssim que segur. I els famosos, que això és el que ens interessa més... Han estat molts, i vos he de dir que bastant diversos i heterogenis. I hem tingut sector Adrian Brody, reconegut per pel·lícules com El pianista o The Brutalist, el cantant James Blunt, no sé si vos en recordeu molt d'ell.
Sí.
És que fa 20 anys mos va donar per sac amb aquest You're Beautiful durant tota l'estona.
Que estava molt trist, ell.
Ell estava molt trist i nosaltres estàvem molt cansats. També hi havia la influencer Olivia Palermo, que és com una mítica it girl de l'univers de la premsa rosa, o el dissenyador de moda Riccardo Tisci, entre d'altres. Aquesta celebració mastodòntica i digna d'un faraó, segons paraules dels propis organitzadors, realment la varen celebrar fa quasi dues setmanes, vos he de dir. Però, o sigui, la cosa se va celebrar, de fet, amb motiu de l'eclipsi solar i l'aniversari de la mort de Cleòpatra, que coincidia, i ho han fet venir bé. Qualsevol cosa entre rics és bona per fer una macrofesta.
Sí,
no
vaja mescla.
Sí. Igualment, ara pensareu, perquè n'estem parlant dues setmanes vista, idò perquè ara ha estat quan ha sancet la polèmica que ha banyat aquest event egipci, arribant inclús en el ple de l'Ajuntament de Sant Antoni. I vos explic. La pedrera de Can Coix és un espai públic i la festa requeria d'un permís de l'Ajuntament, que, de fet, varen rebre, evidentment. Però, segons la crítica de l'oposició de la batllia actual, la festa superava el límit dels 350 convidats establert per autorització. De fet, hi havia més de 400 convidats, vull dir, hi havia overbooking de gent no permesa. I una cosa encara més greu. La festa egípcia va muntar una llacuna artificial i gegant, com ja vos deia, i se varen usar varis camions cisterna per omplir-la. De fet, el consum va ser de 170 tonelades d'aigua, segons el diari d'Ibiza. Lo qual és equivalent, imagina't, a totes les dutxes d'un ciutadà, com podríem ser nosaltres, durant 3 anys i mig.
Quina barbaritat.
En època de restriccions.
Especial, sí, que era molt tants aigua. Sí.
Clar, efectivament, com deies, època turística, excés de consum, sequera, Sant Antoni també és una zona afectada per aquest tipus de restriccions d'aigua. Llavors, clar, tothom se li ha tirat a damunt a l'Ajuntament, des de l'oposició fins inclús associacions o agrupacions de veïnats que se queixaven de tals fets, no?
Normal.
Bé, segons el batlle Marcos Serra, no se sabia que s'anava a projectar un llac artificial, però vos he de dir que en els plànols de l'organització de l'event se pot veure clarament una llacuna delimitada en color blau en el mapa, on hi posa water, que això, si tothom té un mínim d'anglès, sap què significa aigua.
Sospitosos, bé, com diu Antonio Font.
També li deia més excusat, eh? Aquí, sí, faig en el vàter.
En el vàter, sí.
Tot i així, si veus un vàter que fa 150 metres quadrats de diàmetre, jo també, com a batle, me preocuparia més de lo que se varen preocupar, no?, tal vegada.
Sí. Jaume, bé, has parlat d'en Adrian Brody, però... Brody, mira, ja l'he fet mallorquí.
Ja l'ha batiat.
Sí. Que eren precisament... Sí, en Adrià, que eren aquesta festa egípcia, però també sabem que és per Mallorca. Mm. I què hi fa en Brody per Mallorca, Jaume?
Mira, n'Adrià Brody, sí. O n'Adrien Brody, com li diuen als Estats Units, ja va ser, l'he mig situat, és aquest actor nord-americà que ha guanyat, de fet, dos Oscars per protagonitzar El pianista o The Brutalist, i que ha fet multitud de pel·lis, entre d'altres, amb el director Wes Anderson, i que, de fet, no sé si ho recordeu, però va ser parella d'Anel Zapata, que ara fa molts anys.
I tant. Sí, sí.
Sí, sí, un currículum amorós i cinematogràfic interessant, no?
La Maria té aquesta foto en escomodí.
Què dius?
Ah, no, bé, com que i tant, i tant.
No, sí. Perquè, clar, tot han de... En lo diferent que són, aquesta per és com estranya, no? I, però bé, jo he de dir que El pianista un 10, però de Brutalist un 0.
Sí?
Ja està, ja pot continuar, Jaume.
No, ja han fet la crítica cinematogràfica de la jornada.
Va, un 10 i un 0. Està molt bé.
Molt bé, no, ella és una dona de contrastos.
Sí,
simplement.
Sí. I, bé, en Adrià Brody, vos he de dir que després d'assistir en aquesta festa egípcia de Sant Antoni tan polèmica... Ara el tenim per Mallorca. I, curiosament, n'Adrien no ha fet la ruta habitual d'un famós per sa illa, que seria agafar com sa part més luxosa de llots, de port d'Andratx, zones turistificades, etc. Sinó, ell s'ha decidit a conèixer sa part més interior de sa illa, que és una zona molt desconeguda per els famosos.
Un perill perfecte, però que no pengi fotos, perquè no vengui ningú. Clar,
he de dir que, te diria que inclús, crec que no té Instagram.
Pot ser, no sé, no...
O sigui que estem de sort. Vos he de dir que tot el que sabem ho sabem de part dels paparazzis que l'han enxampat anant en el mercat de l'Olivar de Palma i ha fet una parada a la xarcuteria Boades, on va catar diversos tapes i plats. M'agrada molt aquesta data, aquesta dada tan concreta. I més tard també va anar a una peixateria de l'Olivar a degustar bocarons amb vinagre. Molt bé, no? O sigui,
endavant.
Sí, 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 sí.
Perfecte. Aquest recorregut el va fer amb el pintor mallorquí Domingo Zapata, el xef Coldo Rollo o també el torero Cayetano Rivera. És a dir, que eren una colla pessigolla ben estranya, no creus?
Sí,
bé, una bona colla, però.
Sí.
Una amalgama curiosa.
Sí, sí.
Jo no sabia ni que se coneixia ni de cop celebren viatges estivals junts.
Però
no
s'han conegut fent els boquerons.
Bueno, clar, allà han fet amistat profunda. No vos he de dir que, de fet, la relació d'en Cayetano Rivera, que és mític torero, també molt comentat a la premsa rosa des de fa anys, i n'Adrien Brody, ells dos se coneixen des de fa 20 anys, perquè l'actor, n'Adrien Brody, va preparar el paper protagonista de la pel·lícula Manolete, ara fa dues dècades, i el torero va ser el seu professor com a de moviments tècnics taurins, per dir-ho d'alguna forma.
Uau, aquesta dada.
Ben estranya, no?
Estorats han quedat.
Sí, idò, imagina't si la relació deu ser forta des de fa 20 anys que els dos han fet la ruta mallorquina a conjunt i després del mercat de l'Olivar sabem que van anar a la Pobla.
Ah,
és fort, concretament en el mític bar Casa Mís. No sé si el teniu localitzat.
Jo a la Pobla el tenc localitzadíssim.
A Miquel és Poblet. Diu que no els ha vist pel carrer.
No els he vist, però t'he de dir una cosa, Jaume, que jo he volgut fer un poc d'investigació de que havíem fet per la Pobla. I li ha xerrat a l'amo de Casa Mís, en Jaume.
Sí.
I m'ha enviat dos àudios, me'ls escoltam un moment.
Ai, sí.
Sí, variat, es ven molt, és guapíssim, i les banderilles de fetge. Va fer... i un espresso, va fer com un mallorquí més. I llavors, va anar a fer una volta pel mercat, a comprar, amb en Domingo, i res, i varen partir, i els va agradar molt.
Ja, sí, tu, unes banderilles... confirma que va menjar variat, banderilles...
I després un espresso.
Un espresso, va fer un vermut que el fan molt bo a Casa Mís, fan el seu vermut.
És premiat mundialment, de fet.
I se va comportar com un mallorquí, mos ha dit. Així que...
L'adoptam.
I damunt va venir diumenge que hi ha mercat. Que,
i se va passejar amb en Domingo. En Domingo, que ja és amic nostre.
Domingo Zapata, que bon artista, també.
Jo crec que oficialment ja li poden dir Adrià Brody i no hi ha problema. Llavors,
jo li dono el carnet de poble, ja. Si ha provat el
si fas
ja...
un variat a sa Pobla, jo crec que... És que no l'he fet ni jo, imagina't.
Les banderies de fetge, que hi ha gent que, mallorquina que no té coratge de provar-les.
Perquè
les
cauen
Perquè cauen i perquè és fetge. Però ahir les ha tastades. Jo ja...
No saben si li han agradat.
Jo ja li donen el carnet de Pobla.
Donant per fet que sí, perquè si no l'amo mos hauria dit que vaja.
Però s'havia comportat bé, però si en Jaume me diu que s'ha comportat com un mallorquí, jo m'ho crec.
Sí. Jo crec que les haurà gaudit, estic segur que sí, perquè jo crec que inclús tornarà, mira, què vols que te digui?
Jo crec que faran un plat, a Casa Mís faran un plat Brody.
Per qui no coneguis Bar Casa Mís, que nosaltres estem més, a lo millor, familiaritzats, és un local ben... ben a preu assequible, sí, sí. Que hi va com tota la gent del poble, diguem, i és variat, perquè mos passem una idea, costa 8 euros. Vull dir que home, no estem parlant...
tot, ara no sé el preu exacte, però sí, ronda per allà. I és un bar on hi va a sopar o a dinar la gent de la poble.
A més, un lloc familiar.
Sí, sí, molt familiar, sí. I molt de poble, sí, sí.
Jaume, un dia en Miquel Mos i Durat.
Sí, 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 podeu venir.
Està enamorat de casa més, com a un poble.
Qualsevol diumenge podeu venir.
Home, ah, jo, clar, jo ara diumenge. Ja hi vull anar només per veure, per fer un poc peregrinació pop, no? On anar a Adrià Brody en Cayetano Rivera.
Clar, exacte. Penjaran sa foto, com fan a molts d'establiments, a molts bars.
Casamís ho ha publicat a xarxes, ara no sé si ho sí. Penjaran.
Però l'emmarcaran, tindran aquella foto d'aquella visita.
De fet, hi van molt de famosos, per Casamís. Sí. Molt de famosos que passen per Mallorca.
Bueno, és un dels bars
un bar
més mítics, sí, sí. Més, on hi van més famosos.
Exacte. Sí, sí.
Jo he de dir que desconeixia aquesta parada tradicional entre famosos en el bar Casamís, però ara estaré més atenta, perquè m'he despistat.
Guàrdia. Haurem de fer guàrdia allà davant.
Sí. No, aquí he fallat, aquí he fallat.
Jaume, bé, deixant Casamís de sa poble i deixant Adrián Brody, perquè també tenim famosos a Eivissa, perquè hi tenim aquesta vegada na Cristina Pedroche. I na Pedroche, Jaume, en qui ha viatjat a Eivissa?
Idò, mira, no m'ho sorprendrà a ninguna, jo crec, perquè ha viatjat amb la seva parella, que és el cuiner David Muñoz, també molt famós, i els seus dos fills en comú, que són Nalaia, de 3 anys, i Nisai, d'un any només. Hem de recordar que aquest parell, en juny, van inaugurar un restaurant plegats a Eivissa, un nou estrecho d'aquesta franquícia que té ell, a la platja d'en Bossa. Sabem que, de fet, aquests dies que han estat per Eivissa han fet alguna gestió laboral, però que, bàsicament, també han pogut gaudir de platja, en família, etc. De fet, vos he de dir que, com a tot famós que ha passat per Eivissa, han tornat a fer, com tot la resta, aturada gastronòmica en el restaurant Casa John Dalt, que jo ja no sé quantes vegades l'hem nombrat en aquesta secció, que és aquest local, a Cala John Dalt, on hi ha la famosa pasta amb caviar que costa 120 euros per persona, no?
Ni men ni manco.
Esplat.
Pel drets.
Increïble.
Esplat i el que inclou dins esplat, eh? Celestí, no te confonguis.
Clar, caviar.
Vale. També han assistit en el reservat de la famosa festa Fuck Me I'm Famous, des DJ David Guetta, a la discoteca Ushuaia, que jo ja no sé quantes temporades fa ja...
Dècades,
deu fer. Deu fer uns 15 anys que punxa a Eivissa,
sí,
no?
Sí,
sí. Sí, ha fet mitja vida.
Sí, i aquesta escapada, vos he de dir que borra bastantes rumors de crisi que hi va haver en el seu moment entorn a la parella de na Pedroche i en Muñoz, perquè ara fa cosa d'un any, quan na Pedroche estava a la recta final del seu segon embaràs, els mitjans deien que la presentadora i el cuiner vivien separats, ell a un hotel i ella a casa seus pares per Vallecas. I al final se va fer molt gran sa bolla d'aquesta polèmica separació suposada i na Pedroche va haver de desmentir rumors de divorci al·legant que és que se mudaven de casa i que durant aquest procés de mudança ella dormia a casa pares per comoditat amb també sa seva primera criatura i com que era una casa molt petita, ell dormia a l'hotel on hi ha el seu restaurant, també per conciliació laboral, diguem, i que això era sa narrativa, i que era una narrativa, com diguem, efímera. Vull dir que al final han tornat a viure junts, perquè mos entenguem, no?
És que jo no...
Era veroïdo.
Sí. No sé com ho fan a Pedroche, però sempre rep. És una cosa...
És molt que té ser famós.
Ja.
Clar, és que és una envergadura de famosa... molt gran a l'estat espanyol.
En les campanades, no sé. Sí, tota...
Clar, a les campanades sempre s'endú una bona onada de polèmica que ella també
s'hi dona, ja
juga a favor, sí. Li agrada una mica ser comentada, diguem, no?
I a Somo també, perquè després s'aprova el seu vestit.
Sí.
O sigui...
Sí, no, i Somo també té com una conducta així, diguem, abrupta, òbviament. De vegades han fet documentals sobre la seva vida professional a la cuina. I és un tio polèmic, diguem, no? Sí, dins cuina.
És intens, sí.
És intens.
Ja em fa caro, ja em fa caro.
Sí.
Bueno.
I de bé, aquests dos estan junts. Això seria l'exclusiva i la conclusió.
No mos hem de moure d'Eivissa perquè hi ha aniversari, no?
Sí, sí, de na Dua Lipa, vos he de dir.
Ai.
Conversation.
pot ser Nadual i passa persona que millor viu del món mundial?
Jo ho cal beníssim.
No? Jo a Nadual Ipa mai l'he vist amb un abric.
Sempre està de vacances, fent un vermut, nedant...
Que fred no em passa.
Ben vestit, no. És que una cosa...
Bé, clar.
Ella és com els flamencs, els ocells migrants, ella va seguint el sol i la bona temporada estival la geografia planetària. I llavors mai ha tocat un abric ni una bufanda, sempre està en biquini arreu de l'univers, bàsicament.
Sí. Clar, sempre és estiu per ella.
I sempre fa l'aniversari Eivissa, perquè ara que me'n record, l'any passat aquí a Tento vàrem telefonar a un grup de música que tocava la festa d'aniversari.
Sí, si no recordo malament, eren Ibossim Flamenco, que és una agrupació d'Eivissa.
Clar, però enguany ell n'ha fet 30, si no vaig errada.
Sí, ara no te sabria dir si n'ha fet 30 o 31, però allà estava. Sí, i els fa sempre, bé, com és evident, cada any fa els anys el mateix dia. Els fa,
sí, mira,
sempre coincideix que és dia 22 d'agost.
Mira per on.
Clar.
I és vera que, com dèieu, sempre fa com un festeig multitudinari de diversos dies a Eivissa, on, de fet, normalment lloga una vila jardinada i monta un sarau flamenc amb aquests Ibossim Flamenco, però aquesta vegada la festa ha estat una mica més íntima i austera, no?, amb reduït factura, perquè ha anat només amb una petita agrupació d'amics molt reduïda i els seus dos germans, que se diuen Rina i Jean Lipa, perquè vos record que en Dua Lipa, se nom Dua Lipa, sa vida real i en el seu DNI,
és que ja va néixer per ser una estrella.
Clar, és que no te podies dedicar a la fontaneria. Si
no,
és
no, veritat que no.
Has de treure música pop i fer publicitat per arreu del món.
Sí, sí.
I de bé, aquesta miniagrupació que vos deia s'han allotjat a l'Estupendo Eivissa, que és com un conjunt de viles de luxe situades a Sant Josep de sa Talaia, pensades precisament per clients que busquen una mica de privacitat, amb preus, atenció, que poden arribar als 80.000 euros per setmana.
80.000 euros.
Quasi res.
Res, poca cosa,
eh? Sí, com veus, festa íntima i austera. Òbviament, també ha navegat Nadua Lipa per celebrar el seu aniversari, en aquest cas amb una petita embarcació que se deia Haile Su, que és un petit iot de 13 metres, que és vera, que és petitet, com dèiem, però pot arribar a costar uns 3.000 euros en el dia, depenent del servei elegit, si hi ha menjar, si no hi ha menjar inclòs, etc. I atenció, perquè amb aquesta petita lanxa també ha fet ruta gastronòmica de Formentera a Eivissa i d'Eivissa a Formentera, perquè sabem que han dinat en el Molí de Sal, que és un dels grans restaurants de Formentera, i allà en Nadua Lipa ha gaudit d'una llagosta amb ous frits, que costa, atenció, uns 250 euros per quilo.
No s'hi posa per poc.
No.
Bé, quan vaig seguint en línia austera i petita i reduïda.
Sí. En línia, sí.
I crec que no vos sorprendrà si vos dic que també ha provat la famosa pasta amb caviar del restaurant.
Ja la vull tastar, perquè és que tothom...
És molt salat, és caviar. Però bé. De gust i de dopes.
Avui no faré un macarrón, és la meva.
Segur que en deixen dins el plat.
Sí. No, hombre, jo pagant 120 euros per cap, de segur que me menja inclús la forqueta.
Jo el llep.
Jo els hi faria llepar el
plat. El plat i tot també m'ho menja.
Sí, és gros perquè és vera que a casa Joan Dalt jo sabia que era popular, però que és que aquest estiu hi ha anat Nadua Lipa amb Ferran Torres, amb David Beckham, amb Michael Jordan... O sigui, mare una barbaritat de famosos han menjat. Jo no sé si els hi queda caviar en aquell restaurant. És una barbaritat, eh?
Clar, dona el de Ondo.
No sé d'on el deu endur. No ho sé. Sí. No sé. És que com que mai he provat el caviar, no sé ni on se troba. A la mà, no sé. No tinc ni idea.
Bé, dins un potet.
Dins un potet.
Sí, en els supers n'hi ha.
En el teu cervell no està dins un potet penjat d'un arbre.
D'un arbre, de més.
Molt bé, idoi. Digues, Jaume.
Pues he de dir que res, aquesta petita ruta de Nadua Lipa d'aniversari l'ha compartit ella mateixa en el seu Instagram. Ella és molt activa a xarxes, amb un text que posa "No hi ha estiu sense visitar la meva illa preferida almenys una vegada l'any". És a dir, que poden confirmar que Nadua Lipa és la nostra expat d'honor, ja és oficial, perquè no falla, cada estiu ve aquí a invadir-nos una mica les Illes Balears, no?
Molt bé, Jaume, idoi, gràcies per aquest repàs en els famosos que encara estiuegen per aquí.
No, moltes gràcies a voltes, perquè això és la meva única forma de tocar una mica de platja, xerrar de les seves vacances.
Ah, clar, de platja i fer una mica d'estiu. Pobret. Mallorquí, illenc. Molt bé, Jaume, una ferrada.
Bon cap de setmana.
Igualment. Bon cap de setmana.
Adéu.
IB3 Ràdio és diversió. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Heu de saber que Lloret és a punt de viure una de les efemèrides més sentides del seu calendari anual, és a dir, la Festa del Sequer.
Una proposta que enguany arriba a la seva 45a edició i que té com a objectiu donar a conèixer i posar en valor el món i la cultura de les figues i les figueres.
I doncs ja podem saludar per xerrar en Nando Mesquida, membre d'Arcufi. Com estàs, Nando?
Hola, com esteu?
Clar, la Festa del Sequer, que ja és tot una efemèride i una cita indispensable del calendari de final d'estiu.
Tu diràs, m'hem estat molt orgullosos, no?, de dur a terme 45 edicions d'una festa gastronòmica i que ja esdevé un símbol d'identitat pel nostre poble.
Clar, i sobretot tan singular també, tan única i ja pràcticament en mig segle de vida.
Exacte. Sí, sobretot d'ençà del 2018 m'atreviria a dir que també en la feina que han anat fent les associacions i del naixement de la nostra associació d'Arcufi s'ha anat posant en valor, no?, el que és la figa i la figuera i li hem anat donant un poc d'alta veu.
Sí, que això heu fet juntament amb l'Ajuntament de Lloret i Arcufi, heu donat una continuïtat a la campanya amb el lema «Si menges figa, que sigui la meva». Tot una declaració d'intencions, aquest lema.
Sí, totalment. A mi era totalment intencionat per fer una crida urgent a la societat, no?, a consumir, a interessar-se i a conèixer les varietats locals, en aquest cas de la figa, i contribuir, no?, que no desaparegui aquest tresor gastronòmic i lingüístic també.
Clar. Quin estat està la figa i les figueres? Enguany ha estat un any complicat a nivell climàtic, a nivell de vendes. La figa ha anat guanyant protagonisme gràcies a la vostra Festa del Sequer?
Sí, no, mem, no ha estat fàcil. El canvi climàtic és una evidència i aquestes temperatures tan elevades de dia i de nit tot l'estiu, evidentment, el llorit al manco ha fet que es reduït la producció, que les figues no maduressin, que maduressin abans, i en molts de casos no maduren bé, no maduren adequadament. Tot i així, els nostres socis han fet una feinada que és durant l'any i cuidant les nostres estimades figueres, i evidentment hi haurà figues per la Festa del Sequer.
Clar, un cultiu de secà com és la figuera ja pateix de fa temps aquestes altes temperatures i aquest canvi climàtic. Per això també s'ha avançat, ja s'avançava l'any passat, aquesta Festa de Sequer un parell de dies abans. Una Festa de Sequer que en aquesta edició va començar aquest dilluns precisament amb un taller que heu fet des d'Arcufi de secar figues per ensenyar aquesta tècnica i aquest procediment tradicional. Com va anar? Varen venir molts assistents? La gent s'ingresca?
Sí, la veritat que estem molt contents. Cada any veiem que ve més gent. Hi ha molta gent del poble que repeteix, que ja són clàssics en el taller, però cada any també tenim molta gent de fora poble interessada en aquesta manera tradicional de conservar la figa. I sobretot molt content també de veure gent jove que s'interessa, que pren fins i tot apunts i que s'interessa per aquesta manera de conservar la figa.
Una festa que enguany va amb una programació ben carregada, vareu fer aquest taller, avui feis una visita guiada a la finca Som un Nou, també se farà espregó, demà hi haurà inauguració d'exposicions, mercat artesanal, un altre gastronòmic, però una cosa que mos crida l'atenció que és la representació d'Esquedo. Què és aquesta tradició?
I doncs, mira, Esquedo no és res més que una crida a un ball de sequer una vegada s'acabava la jornada de feina o acabava la feina, diguéssim, de saquer a unes cases, a una possessió, i era una crida en els veïnats a anunciar aquest final de feina i en inici de ball, no? I se feia aquest crit acompanyat amb un cor, amb aquests crits llargs i crits curts per anunciar i també per contestar. I era una manera de la crida a la festa. I nosaltres, afortunadament, tenim l'Associació Cultural Brocalet, que cada any el representa i a més, simbòlicament, crida a la festa a iniciar també a ballar a la festa de saquer.
Clar, que això donarà pas també a les figuralers i les figuraleres, no? O, els gegants, els xeremiers, les autoritats, un ofici, els figuralers, que també ja se veu poc.
Sí, com a tal, com existien, evidentment això ha canviat i tant per la manera de viure com per retrocés dins el que és la feina de figueraler. Però sí, era una persona que se dedicava a cuir, no només a cuir figues, sinó que també a mantenir el saquer, no? A secar les figues, a vigilar també les ennigulades, a tenir controlats els canyissos, tota aquesta feina, i moltes vegades fins i tot se llogaven.
I d'avui a les 9, aquest pregó que farà en Miquel Munà en aquesta festa de saquer. Bon saquer, Nando. I gràcies.
Moltes gràcies.
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 IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.